Notícies Migdia, amb Núria García.
Són 2:15. El Tribunal Suprem ha parlat. La sabadellenca Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa hauran de retornar a la presó. El Tribunal ha anul·lat el tercer grau dels 9 polítics condemnats per l'1 d'octubre, perquè considera que aplicar aquest règim és prematur. La decisió és un cop especialment dur per a Forcadell i Bassa, i és que els 7 polítics alladoners no gaudien de la semillibertat perquè el Suprem havia suspès el tercer grau. El Tribunal, a més, també denega l'aplicació de l'article 100.2, que els permetria sortir alguns dies de la presó, tot al·legant que falta de connexió amb un procés de reinserció. Escoltarem les reaccions a la notícia. En primer lloc, les dels dos sabadellencs que hi són afectats, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. És divendres, 4 de desembre.
Titulars.
El confinament municipal es mantindrà 15 dies més, tot plegat després que els indicadors de la pandèmia hagin empitjorat. Alcaldes de la comarca, com el de Castellà o el de Matadepera, en fan una lectura positiva i asseguren que pot ser una oportunitat perquè els propis veïns descobreixin més coses sobre el seu municipi. Ignasi Jiménez, alcalde de Castellà i president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, també ha explicat, però, que la presència d'esportistes al seu municipi no s'ha aturat.
Estem notant, doncs, que paratges com, per exemple, el Puig de la Creu, doncs, a vegades hi ha una acumulació de gent. El que hem fet també a través de l'Associació de Defensa Forestal és els caps de setmana poder posar controls informatius, no?, per recordar que es mantinguin, diguem-ne, totes les mesures d'autoprotecció. Sí, és un ús molt intensiu, però a la vegada jo crec que també és molt necessari com a vàlvula d'escapament pel conjunt de la població.
Jiménez n'ha parlat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio. I una altra conseqüència de les restriccions per la Covid és que enguany Joventut de la Faràndula no portarà l'escenari als Pastorets. I avui ens permetreu també parlar d'aquesta emissora que acaba d'estrenar l'audiovisual La Firmadeta, un documental sobre l'atemptat que la banda terrorista ETA va fer a Sabadell contra un furgó de la Policia Nacional i en el qual van morir 6 agents. El reportatge explica aquella jornada i el que va comportar a través d'alguns dels testimonis que van viure l'atemptat en primera persona. Victòria balsàmica del Sabadell a Tenerife 1-2 per no perdre de vista el tren de la salvació. 2 gols matiners de Stoichkov i Aleix Koch van fonamentar el triomf dels homes d'Antonio Hidalgo, que es van dedicar a resistir en el tram final. L'equip torna avui de Santa Cruz i aquesta mateixa tarda començarà a preparar la visita de diumenge a 8:45 del vespre del Real Oviedo.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Manuel Álvarez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Després d'un matí amb nuvolositat abundant i algunes precipitacions, sobretot al terç oest de Catalunya, amb una cota de neu que fins i tot ha baixat fins als 600-700 metres en algunes valls del vessant sud del Pirineu Occidental i també al massís del Port. A hores d'ara, la nuvolositat de mica en mica es va desplaçant d'oest cap a est i es van obrint clarianes a moltes zones de l'oest de Catalunya. Aquestes clarianes s'aniran estenent també a la resta del territori, amb l'excepció del terç nord de Catalunya. Aquí es mantindrà força ennuvolat, fins i tot amb alguna precipitació en forma de ruixat. A punts de l'extrem nord-est, fins i tot aquesta precipitació no es descarta que pugui anar acompanyada de neu granulada. Pel que fa a la temperatura, valors semblants o una miqueta més baixos, amb un vent de component oest que bufa amb algunes ratxes moderades o fins i tot alguna ratxa forta a zones de l'altiplà central, prelitoral i també a punts de la costa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Com Comprovem ara com funciona aquesta hora el transport públic. Cristina Adrián, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Al marge de les afectacions per obres de millora les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona. D'altra banda, des de demà i fins al 8 de desembre, per obres executades per Adif a l'estació de Sants i a l'àmbit de la futura estació de la Sagrera, es modifica el servei de les línies R1, R3, R4 i R7 a Rodalies. A més, demà i demà passat, per les restriccions de mobilitat establertes, els serveis regionals prestaran la seva oferta al 50%, la R7 no donarà el servei i la R8 circularà al 50%. I això és tot de moment, des del Centre d'Informació i Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Bona tarda. I aquesta hora, pel que fa a les incidències de les carreteres catalanes, hem de destacar els problemes que hi ha a l'autopista AP7 a l'altura de Martorell. Hi ha problemes per regulació del trànsit en aquest punt i en direcció a Tarragona, i això provoca retencions de fins a 1,5 km. Passant una mica més de 6 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Tribunal Suprem ha denegat el tercer grau als presos independentistes, entre els quals hi ha el sabadellenc Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium. Els magistrats de la Sala Penal consideren que aquesta mesura és prematura, ja que cap dels presos ha complert la meitat de la condemna. Per tant, fan seus els arguments de la Fiscalia en recurs d'apel·lació presentat i tomen el tercer grau concedit per la Generalitat i ratificat pels jutjats de vigilància penitenciària. Fa més de 4 mesos que s'espera la sentència i que castiga especialment Forcadell i també l'exconsellera Dolors Bassa. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Sí, eren les dues úniques empresonades que mantenien el tercer grau. Anaven a dormir a la presó 4 nits a la setmana, mentre que el Suprem no es pronunciava. En canvi, la resta de presos independentistes tornaven ja a ser a la presó de forma cautelar des del mes de juliol. Ara la mesura ja és ferma. Els magistrats també tomben l'article 100.2, que els permetia sortir alguns dies dels centres penitenciaris, diu, per la seva falta de connexió amb un procés de reinserció. També argumenten que els delictes són greus i que les activitats de voluntariat proposades no tenen relació amb els delictes pels quals se'ls ha condemnat. En poques setmanes, les juntes de tractament de les 3 presons han de tornar a revisar la situació dels presos, ja que farà 6 mesos des de l'última classificació i podríem tornar a concedir-los el tercer grau o un segon grau amb el 100.2. Tot i així, tenint en compte la decisió i l'argumentació del Suprem, tot apunta que els tècnics esperaran que hagin complert més part de la condemna i hagin participat en algun programa de tractament.
A les xarxes socials, Carme Forcadell i Jordi Cuixart han comentat la decisió de l'alt tribunal al Twitter. Forcadell ha lamentat que la resolució l'hagin conegut pels mitjans i Cuixart ha fet una defensa de l'amnistia.
Com sempre, ens hem assabentat que hem d'entrar a presó pels mitjans de comunicació. És vergonyosa la falta de respecte cap a nosaltres i les nostres famílies.
No ho oblidem, els presos i els exiliats no som la visualització de cap derrota. Avui més que mai, amnistia i autodeterminació. Serenor, coratge i ni un pas enrere. Visca Catalunya lliure. Ho tornarem a fer.
A nivell municipal, la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, ha dit que mentre els militars diuen que volen afusellar 26 milions i no passa res, els jutges deneguen el tercer grau dels presos per permetre votar. El president d'Esquerra, Santi Valls, ha publicat un breu: "No és justícia, és venjança". Sense passar el segon tram de la desescalada, els pròxims caps de setmana els haurem de passar als nostres municipis, una situació que està sent una oportunitat per a alguns comerços, tot i que d'altres lamenten no poder rebre clients d'altres racons de la comarca i del país. N'hem parlat avui amb els alcaldes de Castellà, Ignasi Jiménez, i Matadepera, Nil López.
Els dos batlles han apuntat que el confinament municipal de cap de setmana ha estat una oportunitat bona per les seves localitats, i és que els ciutadans, en no poder anar a altres poblacions veïnes més grans, han aprofitat per consumir els comerços i restaurants locals. Ignasi Jiménez ha estat ben explícit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
És una oportunitat pel comerç local el fet de que no puguin sortir durant el cap de setmana, que són els moments més importants de compra fora de Castellà. És veritat que a Castellà podem retenir especialment l'oferta en tema alimentari, però és veritat que teníem moltes fugues de molta gent de Castellà cap a centres comercials, cap a Sabadell, cap a ciutats, diguem-ne, més grans i amb més oferta comercial, i per tant això no deixa de ser una oportunitat també pels comerços locals I després l'altra oportunitat que nosaltres detectem és sobretot per la redescoberta de l'espai natural del nostre municipi, no?
En el mateix sentit, s'ha manifestat Nil López, alcalde de Matadepera, fins i tot apunta que el teletreball ha estat beneficiós per força comerços matadeparencs.
Fins i tot el fet de teletreballar ha fet que, per exemple, les perruqueries hagin notat un augment de clients que abans doncs haguessin fet aquesta despesa en una gran ciutat, i ara el fet d'estar teletreballant des de Matadepera fa doncs que explorin aquestes possibilitats, no?
De totes maneres, són conscients de les dificultats que ha suposat per molts sectors el confinament decretat per l'estat d'alarma. Com a president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez ha posat sobre la taula que altres municipis del Vallès sí que depenen més de les visites de la gent d'altres punts de la comarca i que, per tant, els confinaments municipals han estat un cop dur pels seus negocis.
I una conseqüència, precisament, del fet de no passar de tram dilluns que ve, la Joventut de la Faràndula ha anunciat que aquest any no farà cap representació dels Pastorets. El fet de no canviar de tram a partir del dia 7 ha fet desistir l'entitat de fer posar el Lluquet i el Rovelló a l'escenari del carrer de la República. No hi ha ganes ni voluntat de preparar una alternativa, ja que no seria coherent amb la filosofia que la Joventut imprimeix a un espectacle pensat per al públic familiar.
El president de la Joventut de la Faràndula, Salva Peig, diu al programa El Cafè que han esperat fins a l'últim moment, però l'impediment principal són les mesures decretades pel Procicat.
El fet més principal és el Procicat. Les limitacions de personal, hi ha un punt... Portem molt temps des del setembre lluitant, intentant fer les coses ben fetes, ho teníem tot preparat, amb l'Ajuntament estàvem treballant cotze a cotze per poder fer postrets, nosaltres en teníem ganes, teníem la gent ja compromesa, ho teníem tot, però hi ha un punt del Procicat que ens frena, i és que a nivell d'entitats culturals, socioculturals, de tradicions populars, no funciona igual que si fos una companyia privada o professional.
El Procicat no permet que hi hagi més de 20 components implicats en el muntatge, tot i que la Joventut ja havia rebaixat els 120 habituals a 38, que per a Peig és el mínim.
Teníem un mínim de 38 persones per ser uns pastorets. Penseu que només personatges amb lletra ja n'hi ha 28. I nosaltres entre personatges sense lletra, gent que ajuda darrere, gent de vestuari, de maquillatge, doncs arribàvem fins a 38. Però no hem pogut salvar aquest escull. És a dir, el límit de 20 ens ha fet molt mal. I baixar d'aquest ser uns pastorets que no es considerem a la nostra alçada ni dignes ni són pastorets molt precaris. I tampoc tenim ni temps ni ganes de preparar-ho.
El fet que les reunions no puguin superar els 6 membres encara complicava més els preparatius. Des de l'entitat asseguren que no hi ha plantejada cap alternativa. No tenen ganes ni disposició a fer-la. Opcions com una lectura dramatitzada, un format ideat per públic adult, no encaixen amb la filosofia d'un espectacle familiar pensat per al gaudi dels nens i nenes.
Notícies migdia.
Canviant de qüestió, el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell ja forma part de la plataforma virtual Mediem, gestionada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. La iniciativa, impulsada aquest mateix 2020, aglomera una dotzena d'entitats especialitzades en la mediació en l'àmbit de l'habitatge. L'objectiu és que puguin compartir coneixement de forma directa a l'hora d'afrontar casos d'impagament del lloguer o de la hipoteca per part de famílies vulnerables.
Mediem ja s'estava gestant abans de la pandèmia, però amb l'estat d'alarma, la seva funció ha pres més sentit que mai. La directora d'actuacions d'urgència en matèria d'habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Sílvia Grau, ha explicat a Ràdio Sabadell la utilitat de Mediem amb un exemple pràctic.
De l'Ajuntament de Sabadell. I aquell cas no l'havien trobat, es connecta i diu, escolteu, què em podeu dir? Teniu algun exemple pràctic? Teniu algun recurs? Quina normativa hi ha en relació amb això? Com el podem enfocar? I aquí, en aquest debat, doncs és on doncs podrem ajudar molt més a la gent.
Grau recorda que Ofideute acumula una experiència de 20.000 casos resolts amb una taxa de resolució de més del 65%. La responsable del servei de mediació del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Sònia Llong, assegura que aquesta experiència, canalitzada per Mediem, serà molt útil, sobretot arran de l'ascens dels casos de mediació vinculats amb l'habitatge registrat amb l'estat d'alarma.
Per aquesta problemàtica de pagar el lloguer i la hipoteca també, si tant amb el tema dels ERTOs, això com a conseqüència d'aquesta situació, clar, hi ha hagut molt problema, i també en temes de família, perquè a partir d'aquí doncs, bueno, hi ha hagut també, clar, la típica situació familiar doncs, que bueno, doncs, el tema del manteniment de les pensions, el sistema també de cobertura de les visites que no s'han pogut realitzar, etc.
Llonc assegura que els casos de mediació oberts durant l'estat d'alarma ja estan tancats amb acord o sense.
Afegim un parell de punts més. Alerta solidària es carallarà contra almenys un dels tres agents dels Mossos d'Esquadra que van reduir una noia amb una pistola tàser.
El passat 25 de novembre, la policia va reduir amb descàrregues elèctriques a una noia que estava davant del cap de la Creu de Barberà i l'incident ha tornat a aixecar polseguera per l'ús d'aquests dispositius. Recordem que ara fa un any Amnistia Internacional va qüestionar la implementació de les tàser en la policia municipal de Sabadell i ara Alerta solidària ha anunciat al programa El Cafè de la Ràdio que portaran el cas d'aquesta noia als tribunals.
El tema de la querella, tot just ara estem valorant amb ella quin va ser la seqüència dels fets i a partir d'aquí la presentarem, entenem que com a mínim per un tracte denigrant, vexacions, i a partir d'aquí també un cop puguem parlar amb els diferents testimonis segurament anirem sumant diferents delictes a la querella.
Interior també està investigant el cas per determinar si els agents van fer un ús desproporcionat de la força.
Descobreixen un jaciment romal per Catalunya, unes obres per millorar una canonada d'aigua han destapat per sorpreses dues sitges del segle I després de Crist.
Unes excavacions arqueològiques al Parc Catalunya han permès localitzar múltiples objectes propis de les viles romanes. A banda de la vaixella de taula, amb bols i tasses inclosos, també s'ha trobat una moneda i ossos d'animals amb un bon estat de conservació. El director de l'excavació arqueològica, Jordi Roig, explica què significa aquesta troballa.
La sorpresa ha estat de localitzar un jaciment romà d'època romana imperial, estem parlant segle I-II després de Crist, això del que no en teníem constància. No? Per tant, l'aportació de la intervenció és que ens permet delimitar una gran àrea, una gran superfície, on hi hem de buscar o hi hem de trobar al llarg del temps un jaciment romà de certa envergadura.
Amb les restes trobades, ara s'inicia la recerca i estudi dels objectes, el que comporta elaborar l'inventari dels materials i informes i memòries de la descoberta. El termini és de 2 anys, però l'equip d'arqueòlegs preveu presentar la memòria en breu.
I acabem 2 ferits lleus en un accident de trànsit al nord de la ciutat.
Un conductor no va respectar una seda del carrer de Scipio i va xocar contra un microcar. Els 2 homes, de 41 i 17 anys, van ser traslladats a l'Hospital Parc Taulí, però no tenen ferides greus.
A las 5:15 ha tenido lugar en Sabadell, en nuestra ciudad, un atentado con bomba que puede haberle costado la vida a 5 policías nacionales. Concretamente en la confluencia de las calles Aparici.
Així informava l'antiga Ràdio Sabadell de l'atemptat d'ET al carrer Josep Aparici de la Creu Alta. 30 anys després, Ràdio Sabadell estrena un documental audiovisual sota el títol La firma d'ETA per explicar aquells fets que van costar-li la vida a 6 agents de la Policia Nacional. Anaven en un furgó juntament amb 2 companys més que van resultar ferits, cap a la nova Creu Alta. El seu pas per la Cruïlla amb Ribot i Serra, un cotxe bomba accionat pel Comando Barcelona, va explotar, causant tota mena d'estralls.
Es tracta d'una producció de Ràdio Sabadell en què recullen diferents testimonis que van viure en persona aquella jornada negra a la ciutat. Isabel Martín, vídua de l'agent mort Miguel Marcos, encara es pregunta per què els va tocar a ells.
Hombre, mucha rabia, mucha impotencia. De no poder hacer nada. Porque si tú haces todavía algo por esa persona que lo llevas a un sitio, ¿y por qué a ellos? ¿Qué habían hecho ellos?
L'atemptat de Sabadell és el pitjor atac terrorista de la història d'ETA contra la Policia Nacional. Tot i això, és una de les accions que han passat més desapercebudes al llarg del temps. És la percepció de Remigio Hidalgo, fill del policia assassinat, Eudardo Hidalgo.
Quizás porque me ha tocado a mí, lo veo yo desde esta forma, ¿no? Veo que sí, quizás al final cada uno tiene su vida y tiene sus problemas. Pero quizás sí, un poquito más recordarlos. Yo a veces digo que a lo mejor estos monumentos que hacen, quizás que sean algo un poquito más grande, algo más que se vea más, ¿no? Que se dé cuenta la ciudad de que ha tenido ahí unos agentes que han luchado por esa ciudad y que han dado la vida por ella.
La firma d'ETA vol fer memòria sobre aquells fets dels quals dimarts 8 de desembre es compleixen 30 anys. El documental està signat pels companys Roger Benet i Núria García. Benet ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio quina experiència personal s'endú gràcies al documental.
M'ha ajudat a conèixer què ha passat aquí i empatitzar també amb aquestes víctimes, que potser era com, bueno, és un cotxe bomba, sí, bueno, però quants n'han fet, saps? No ho havia vist, doncs, en primera persona, salvant les distàncies. Mm-hmm. I clar, és una feina a nivell que hem fet així amb la ràdio, a nivell documental i tal, però també és una experiència per comprendre-ho i que crec que a molta gent li pot ajudar.
La Firmadeta s'ha estrenat aquest matí i el podeu veure a través del portal web de l'emissora radiosabadell.fm.
Continuem endavant. L'exotisme de les Mil i Una Nits omplirà amb notes musicals la faràndula de Sabadell aquesta nit. Ho farà a través de l'espectacle Xerezade de Rimski-Korsakov. El concert anirà a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Es tracta d'una peça de violí i orquestra de Fazil Say a la primera part i a la segona la famosa obra del compositor de la província russa de Leningrad.
Nikolai Rimski-Korsakov va escriure aquesta suite simfònica el 1888. D'orquestració brillant i colorista. El director titular de l'OSB, que dirigirà el concert, Xavier Puig, n'ha destacat l'exotisme al programa El Cafè de la Ràdio.
El compositor sempre va deixar clar que ell no volia associar doncs, cadascun dels moviments amb algun dels contes o els seus temes en els seus personatges, però sí que és cert que doncs, evoca un cert exotisme i sobretot un desplegament instrumental molt brillant que fa doncs, que d'alguna manera sí que ens traslladem a la història de Pèrsia, d'aquesta princesa persa que va aconseguir salvar la vida gràcies al seu encant.
Es pot notar en el ritme trepidant marcat per un instrument tradicional turc, el kudum, que es va posar a dins del cos. L'audició comptarà també amb el violinista solista Abel Tomàs. La imprecisió sobre què passaran les pròximes dates afecta la preparació dels concerts que hi ha marcats a l'agenda, però des de l'OSB sempre aposten per reubicar-los fins a complir les condicions de seguretat, encara que això impliqui esperar unes setmanes més. Puig diu que ells el teletreball l'apliquen des de fa molt de temps.
Sempre dic que nosaltres, els músics, el teletreball l'apliquem des de fa molt de temps, perquè realment requereix que cadascú a casa seva porti les partitures molt ben preparades perquè quan ens trobem doncs allò pugui funcionar, i per tant el treball a casa és una part fonamental. Però en realitat després el treball conjunt de l'orquestra doncs va començar aquest dilluns passat. El dilluns vam començar amb el primer assaig, es van organitzar després uns assajos parcials per seccions, també doncs per posar en solfa aquestes partitures que són realment repte orquestral, són partitures exigents.
Aquest procés intens i constant veurà la llum aquesta nit a la faràndula, 8:45 del vespre, i demà serà al Palau de la Música Catalana. La previsió és omplir cada sala amb mig miler d'espectadors.
I continuem parlant de música perquè Benet Casablancas ha presentat el llibre Paisajes del Romanticismo Musical, editat per Galaxia Gutenberg, que es tracta d'un volum en què el compositor sabadellenc ha fet una aproximació als temes i les preguntes més humanes d'un dels períodes més prolífics de la música occidental, el romanticisme del segle XIX.
Casablancas ha completat una obra magna de la seva tasca com a musicòleg en un volum que pretén donar claus perquè l'escolta sigui activa per descobrir els llocs comuns de l'art occidental i entendre com les arrels de la tradició romàntica han influït en els compositors del segle XX i XXI. Per això no s'atura aquí, perquè, com afirma el compositor, es tracta d'un diàleg que proposa Casablancas. Són declaracions al programa Al Matí.
Penso que són diferents maneres o vies de respondre, o en tot cas de plantejar-se, més ben dit, les mateixes preguntes, no? Les preguntes fonamentals de la condició humana. De fet, jo diria que és un viatge per tots aquests motius que impregnen l'ideari romàntic, la soledat, la nostàlgia, l'exaltació, l'èxtasi, l'anhel, el diàleg fantàstic entre la introspecció de la persona i el diàleg amb la naturalesa.
El llibre també compta amb multitud d'exemples musicals perquè les observacions de l'autor es puguin escoltar. Contràriament al que es pugui pensar, no va dedicat només a melòmens, sinó que està pensat pels amants de totes les arts. Casablancas ha parlat d'altres temes d'actualitat durant l'entrevista, destacant la pèrdua de dos grans amics com l'historiador Josep Maria Benaúl, Josep Ramon Bach o el pintor Alfons Borrell. Als dos els hi ha dedicat peces musicals que properament veuran la llum.
Entrada Edgar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Treu la central, Josep Coidi, punt de penal, Stoico, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a partir de les 8 del vespre i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Real Oviedo.
La Lliga SmartBank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia.
Llum verda al Congrés, als pressupostos generals de l'Estat, gràcies als vots d'Esquerra, el PDeCAT, el Partit Nacionalista Basc i també Bildu.
El govern ha aprovat definitivament els comptes per l'any que ve amb 188 vots a favor, 12 per sobre de la majoria absoluta. Els pressupostos inclouen una partida de 450 milions d'euros pels Mossos d'Esquadra. Els republicans van condicionar el seu suport a aquesta condició per compensar la manca de finançament dels Mossos durant els últims anys.
El Regne Unit acaba de rebre la primera partida de vacunes contra la Covid-19 de la farmacèutica Pfizer-BioNTech i que té previst començar a administrar la setmana que ve.
El Regne Unit ha encarregat 40 milions de dosis, suficients per vacunar 20 milions de persones. És el primer país del món que ha aprovat l'ús d'aquesta vacuna. Les vacunes han arribat des de Bèlgica, on Pfizer hi té una part de la seva producció. Els camions han començat a sortir aquest dijous de la seu de la farmacèutica i està previst que dilluns arribin als hospitals per vacunar el personal sanitari. El transport d'aquesta vacuna és un gran repte perquè cal mantenir-la per sota dels 80 graus sota zero perquè no perdi efectivitat. Quan es descongela, Pfizer té una vida útil de 5 dies.
I just després d'aquest anunci hem sabut que un grup de hackers ha posat en el punt de mira la cadena de distribució de la vacuna contra la Covid.
Una investigació de l'IBM revela que la cadena de subministrament de les vacunes contra el coronavirus es podria haver vist compromesa per un atac informàtic. Segons aquesta investigació, una xarxa de hackers estarien treballant per recollir informació sobre la logística de la transferència de dosis. Per fer-ho, haurien suplantat la identitat d'un executiu xinès del proveïdor de serveis de transport.
Tot això al dia que la situació epidemiològica continua empitjorant arreu del país i a Catalunya la velocitat de contagi puja per quart dia consecutiu.
Tot i aquest increment que situa l'RT al 0,95, el risc de rebrot ha baixat 5 punts en les últimes 24 hores. Els ingressos hospitalaris i els pacients internats a les unitats de cures intensives també han disminuït.
Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
Yo que estaba acostumbrado a dormir acompañado. Y yo que tanto la había amado. Son 10 años de casado. ¿Y por qué te fuiste?
Albert Pla torna als teatres. El músic sabadellenc estrena dimarts, dia 15 de desembre, l'espectacle Els dimarts de l'Albert, un show que ja ha definit com a imprevisible i irreverent.
L'escenari escollit és el Teatre Borràs de Barcelona i, segons ha avançat el programador Pla, barrejarà algunes de les seves cançons més emblemàtiques de la seva discografia, com aquest Joaquín el Necio i algun monòleg de creació pròpia. Però tractant-se d'Albert Pla, no es quedarà tot en una platea. El músic i cantant ja ha avançat que es mourà pel pati de butaques i cantarà amb el públic, això sí, amb la mascareta i respectant les normes sanitàries vigents. L'espectacle dels dimarts de l'Albert s'estarà en cartellera 5 setmanes, cada vespre de dimarts a 8:45 fins al 26 de gener.
Però per què serà, Joaquín? Per què?
Per què serà?
Doncs amb aquesta proposta posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. I avui també us volem recordar que Ràdio Sabadell està d'estrena. Ja podeu trobar al nostre portal web el documental La firma d'ETA. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís avui amb el Pau Vituri i aquesta victòria del Centre d'Esport Sabadell a Tenerife. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.